Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Moltes, però moltes lectures d'unes europees interessantíssimes. Primer, l'abstencionisme, del que ens en solem oblidar més enllà de les dades del matí i la tarda de la jornada electoral. 51% d'abstencionisme a Espanya, 43,5% a Catalunya. Segon, l'auge de l'extrema dreta que guanya a França, com perquè Macron al minut del sondeig convoqui legislatives. Guanya Meloni, guanya Orbán, puja a Espanya, segona opció política a Alemanya. Dit això, és cert que cada país té la seva pròpia explicació. Hi ha països, per exemple, com Portugal, on fins i tot l'extrema dreta retrocedeix. Tant és diferent cada realitat com veurem votar opcions diferents a diferents partits d'extrema dreta a l'Europarlament. Tercera, la lectura espanyola, on és cert guanyar el Partit Popular, que s'endú la majoria europarlamentària més conservadora dels darrers 40 anys, però amb una diferència molt menys notable amb el PSOE del que pronosticaven les enquestes. Espanya és el bastió de la socialdemocràcia europea i Sánchez segueix salvant també la seva mirada espanyola. I la quarta, la lectura catalana, on el PSC segueix en auge setmanes després de les catalanes. L'independentisme no salva els mobles i s'endú un resultat pitjor de l'esperat, 900.000 vots menys que les darreres europees. Qui sí salva els mobles a Catalunya és Irene Montero, amb Podemos, que aquest cop no es presentava en coalició amb Sumar, però a Catalunya supera els resultats dels de Yolanda Díaz. Haurem de veure si aquests resultats a les europees a nivell català influencien o no els pactes postelectorals a les catalanes. Avui, per cert, a les 4 de la tarda, Constitució al Parlament de Catalunya. Postdata, un dia haurem d'analitzar, a nivell polític i comunicatiu, per què l'ultradreta que viu a la xarxa aconsegueix, no només a Espanya, escons a Europa. Algun dia. Són les 8 i gairebé 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dilluns 10 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
El Partit Popular Europeu, els socialdemòcrates i els liberals mantenen la majoria, tot i la victòria de l'extrema dreta en alguns dels grans països.
Sí, a Espanya el Partit Popular s'ha imposat amb 22 escons, però el PSOE resisteix i es queda a 2 eurodiputats dels de Núñez Feijóo. Ciutadans desapareix de l'Eurocambra. En canvi, a Catalunya el PSC s'ha imposat a la resta de partits. Junts ha quedat en segona posició i Esquerra en tercera.
Per cert, que cau la participació en les eleccions europees a Catalunya.
La participació catalana s'ha situat a 43,5%, són 6 punts per sota de la mitjana estatal i 7,5 a la mitjana de la Unió Europea. Es tracta, de fet, de la xifra més baixa des dels comicis del 2009.
I avui es constitueix la mesa del Parlament amb la incògnita de qui serà el candidat a la presidència i tots els escenaris oberts.
Des d'una majoria independentista, un acord entre PSC, Esquerra i Comuns o fins i tot el suport del Partit Popular als socialistes. En cas de falta d'entesa, la presidència l'acabaria tenint el PSC. El ple començarà avui a les 4 i estarà marcat també pel vot anul·lat de Carles Puigdemont i Lluís Puig, que caldrà veure si finalment podran exercir el seu vot.
I en plena internacional, el ministre del Gabinet de Guerra d'Israel, Benny Gantz, dimiteix i abandona el govern per discrepàncies en l'estratègia de Benjamin Netanyahu.
Va demanar-li aclarir qui governaria la franja de Gaza, desmilitaritzar Palestina i normalitzar les relacions amb els països àrabs, entre d'altres. Aquest diumenge, Gantz ha formalitzat la seva renúncia i ha acusat Netanyahu d'impedir avançar cap a una victòria.
I en plena esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
L'Espanyol guanya 0-1 l'Sporting en el primer duel dels play-off descents.
Un gol de Javi Puado al minut 88 ha donat la victòria als pericos, que s'avancen doncs en aquesta eliminatòria, que resoldrà dijous en el partit de tornada que jugaran a casa.
I molt, molt, molt content per ell. En tenis, Carlos Alcaraz és el nou rei de París.
El tenista murcià de només 21 anys ha guanyat el Roland Garros i es converteix en el jugador més jove en alçar 3 títols de Grand Slam. Alcaraz ha necessitat 5 sets per superar l'Alemany Zverev en un partit que s'ha allargat gairebé 5 hores. Avui el tenis espanyol recupera la segona plaça del rànquing mundial.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé, per començar, el dilluns parlarem de com veure cafè pot arribar a allargar l'esperança de vida. Després explicarem algunes de les anècdotes més curioses de la jornada electoral d'ahir i acabarem escoltant el nou disc de Bon Jovi que han tret per celebrar els seus 40 anys de trajectòria.
Perdona, m'has pillat bevent cafè ara.
Doncs mira.
Dic, calla, que m'allargui...
Exacte,
no?
Sí, sí.
En fi, de seguida us ho expliquem tot plegat. 5 minuts que passen de les 8 del matí. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Començant la jornada amb tranquil·litat, però al llarg del matí la nuvolositat augmentarà arreu de Catalunya i ja aquest matí podem tenir algun ruixat de caràcter dispers, sobretot a la meitat nord de Catalunya, especialment comarques del Pirineu, Prepirineu, però també comarques de Girona, localment amb una certa intensitat. Serà de cara a la tarda quan aquest risc de precipitacions augmentarà ja a tot Catalunya, sobretot meitat nord, però també de forma puntual punts de les comarques del sud de Tarragona. Les temperatures avui seran més baixes que les de dies anteriors i es normalitzarà. I d'aquestes precipitacions, les que aquesta tarda caiguin a punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot de Barcelona i de Girona, seran les que poden ser localment més intenses. I a la resta, nuvolositat entre variable i abundant amb algun ruixat dispers. Però compte, perquè alguna d'aquestes pluges localment pot ser intensa. Demà, un dia força gris i tapat arreu de Catalunya i amb pluges, amb precipitacions que al matí poden afectar qualsevol indret. De cara a la tarda, obertura de clarianes a les comarques de Ponent, però la resta es mantindria el risc de ruixats localment intensos i les temperatures seguiran baixant.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Boigas, molt bon dia.
Bon dia. Dificultats a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. S'acumulen 11 quilòmetres d'aturades intermitents des del Bon Pastor fins a Ripollet a la C58 i també són 5 quilòmetres a la mateixa via de Terrassa a Sabadell. Al Llobregat, 9 quilòmetres a la 2 a Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També la B23 del Papiol a Sant Feliu i a la C32 i a densitat des de Viladecans, tot en sentit Barcelona, i a la P7 la retenció es concentra al tram de Barberà fins a Santa Perpètua i també a Montornès en direcció Girona. També a la C59 hi ha retenció des de Caldes de Montbui fins a la P7, com també a la C17 a Parets. També al Penedès destaca una avaria, la Nacional 340, que genera lentitud entre Vilafranca i Olèrdola en els dos sentits de la via, i també hi ha retenció a les rondes en els dos sentits de la via, sobretot cap al Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal?
Bueno, dilluns... Ai, dilluns... I un cap de setmana massa carregat, pel meu gust, d'informació. No poden passar tantes coses.
Pel teu gust, eh?
Pel meu gust.
Volem tot?
Alguna cosa està bé, per tenir vidilla el dilluns, però tantes coses, no?, alhora. A veure com ho fem, això, per explicar-lo tot. Bueno, ara la Júlia i tu us poseu i aneu fent.
Va, qui li donem el bon dia avui?
Mira, bon dia als usuaris de l'oli d'oliva. Per tant, bon dia, consumistes.
Societat de consum. Tu compres un poquet. Jo compre un poquet. Aquell una miqueta de res.
I saps què passa? Penso, va, què els pot fer gràcia, no?, a la gent aquest matí. I com sé que aquesta cançó us encanta, sí, tampoc em complico la vida. Dic, mira, quan no ho veig clar, Raimon... i societat de consum, no cap problema. Però tinc bones notícies, perquè després de mesos de pujades de preu, l'oli d'oliva sembla que finalment millora la cosa. Sí, sí, els principals supermercats espanyols fa un parell de setmanes que ofereixen descomptes i promocions d'aquest producte. Ara s'està fent més palès. Ja fa...
Comprin oli.
Sí, sí, ara... Bueno, a veure, continua caríssim, eh? Però... Continua cari... Bueno, el regalem aquí.
El
regala en aquesta casa, la cistella. Però si vas al supermercat, en general, et trobes preus de 10 euros, no?, l'ampolla d'un litre. I ara no, ara ha baixat i està cap al 7. Bueno, escolta, anem fent, saps què vull dir? Des del 2022 que s'anava encarint de manera, doncs, molt, molt, molt exagerada. Recordem que l'oli suau de marca blanca va passar dels 2,35 euros bueno, recordem, jo crec que ho recordem tots, no?
Sí, sí, sí.
A comprar-hi, i que et costés 2 euros i pico. Doncs això era el desembre del 2022, doncs al 7,66 del 2023, però és que ara ja estàvem amb els 10 euros, un increment del 225% en aquests anys. Ara els prestatges de molts supermercats ja s'estan veient, doncs, anuncis amb rebaixes de fins al 76% en el litre d'oliva, encara que els 2,5 euros d'aquests de fa 4 anys queden encara molt lluny. Continua car, caríssim, però escolta, la cosa millora una mica i també cal explicar-lo i esperem que continuï baixant.
Esperem.
No sé.
Qui necessita vitamines avui?
Mira, jo diria que el pare del rival d'ahir de Carlos Alcaraz, el pare d'Zverev.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar.
Para ver si mañana... Com? M'agrada molt aquesta cançó. Ja sabem que Carlos Alcaraz, ara ho deia Xavi Toscano, es va imposar ahir a Roland Garros i se situa com a número 2 del rànquing de l'ATP. El murcià, de 21 anys, molt jove, doncs ha derrotat Alexander Zverev, l'alemany, en 5 sets. Molt competits, molt durs, un partidàs, vaja, però jo vull centrar-me en una persona concreta que crec que necessitarà vitamines aquest matí. Es trobava en el fons de la pista, en un dels fons, i el pobre Alexander Zverev l'anava mirant cada cop que perdia un punt o li sortia malament doncs un cop de raqueta, pam, miradeta cap al seu pare. Estava ja el seu pare de cos present i, escolta, quina pressió, mare meva, que segur que es porten superbé i tal, eh? Però aquella pressió dels pares i mirada fiscalitzadora quan el fill doncs, practica algun esport, que vols que et digui? No seria millor que el pare estigués a l'hotel? Què li aporta el pare allà mirant-lo?
Mira tu per la tele, eh?
Mirant-lo constantment. Saps què? Perquè és que jo deia, on mira aquest home? Fins que van enfocar el pare i el mirava com dient, ai, no em fotis la bronca, saps? O sigui, t'estàs jugant el Roland Garros i el pare allà, és que no sé.
Claro, va arribar a la final, escolta'm.
Que sí, que està molt... Però que està superbé. I és normal patir en una final.
Sí, sí, sí.
Però el pare allà tota estona com, no sé... Jo vaig una relació... tensionada en aquell sí, eh? Moment. Una mica tensionada. No sé, no sé. En fi, vitamines per ell. Ai. Perquè Can Zverev avui deu ser una mica drama.
Can Zverev, eh?
Can Zverev.
M'ha agradat això. A qui no li arrencarà el cotxe?
Doncs mira, no sé si avui, però aviat, quan les màquines es rebel·lin, perquè arriba la intel·ligència artificial d'iPhone.
iPhone?
Mira, podries dir-lo perfectament, ben trobat. Arriba el dia d'Apple per posar-se al dia, valga la redundància, la companyia californiana inaugurarà avui a la seva seu principal, l'Apple Park de Califòrnia, la Conferència Mundial de Desenvolupadors a partir de les 7 hores, de les 7 de la tarda, hora d'Espanya, amb moltes novetats, destaca una, per sobretot. La intel·ligència artificial generativa al seu ecosistema arriba amb 3 distintius. És a dir, és curiosíssim, perquè tot i que Apple feia servir la intel·ligència artificial integrada de manera invisible, diguem, no? per optimitzar alguns dels recursos dels seus telèfons, no estava de manera evident, com sí que fan, per exemple, Microsoft amb Copilot o Gemini, no?, de Google i altres. Doncs ara s'integrarà al Siri, ¿vale? Esta Siri, nascuda el 2011, s'havia quedat una mica estancada com a assistent personal. Han passat doncs, molts anys, més de 12, sense una millora perceptible per part dels usuaris. I a diferència de la Siri original, s'espera que la nova versió de l'assistent d'Apple sigui capaç d'entendre peticions complexes i de respondre sense necessitat de buscar en una base de dades amb respostes indexades, com ha funcionat fins ara. Per tant, un pas més, i clar, Apple aquestes coses sempre les porta molt acuradetes.
Veurem.
No sé com ho faran funcionar, però ja tenim aquí, a partir d'ara, la intel·ligència artificial d'Apple integrada als iPhones. Joan,
digue'm.
Mira, ja sabem, acabem de comentar que ahir Alcaraz va ser per primer cop campió de Roland Garros. Clar, aquest és el territori Rafa Nadal. Mm-hmm. Recordem que Rafa Nadal té 14 victòries en el trofeu dels Mosqueters, que havia testit. Rafa, preguntem-li, no?, què li sembla la
sí.
victòria. Rafa, ¿contento por la victòria de Carlitos de ayer?
Pues no lo sé. Entiendo tu pregunta, pero es que llegamos un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas, preguntas que estamos buscando todo el rato la polémica, ¿no? Y a mí personalmente, pues no lo sé.
La caravana, l'informatiu.
Quart de nou del del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que els populars europeus, els socialdemòcrates i els liberals mantenen la majoria al Parlament Europeu, tot i la victòria dels partits d'extrema dreta en alguns dels grans països, Júlia.
Sí, el Partit Popular Europeu es manté com a primera força amb 189 eurodiputats, seguits dels socialdemòcrates amb 135. Els liberals aconsegueixen aquesta tercera posició amb 83 eurodiputats i a la quarta i la cinquena es queden els grups ultraconservadors i reformistes europeus, Identitat i Democràcia, amb 72 i 58 eurodiputats respectivament.
Mentrestant, a Espanya, els de Núñez Feijóo també s'han imposat, han aconseguit 22 eurodiputats lleugerament per sobre del PSOE, que comptarà amb 20 escons al Parlament Europeu.
Vox se situa a tercera força amb 6 escons i ara Repúbliques, l'aliança d'Esquerra amb Bildu BNG i ara més tindrà 3 representants, els mateixos que la formació de Yolanda Díaz. Podem n'ha obtingut 2 i la formació de Carles Puigdemont només aconsegueix un escó, el de Toni Comín, els mateixos que Ceus, la coalició formada pel PNB i Coalició Canària, entre d'altres. Ciutadans no aconsegueix cap representant. Ara bé, una de les sorpreses de la nit ha estat, sens dubte, la irrupció de l'influencer d'extrema dreta, el Vicé Pérez. Amb la candidatura s'ha acabat la festa, ha aconseguit 3 escons a l'Eurocambra.
Una extrema dreta que, com dèiem, s'ha disparat a França, Itàlia, Alemanya, Països Baixos i Bèlgica, 5 dels 6 països fundadors de la Unió Europea. Davant els mals resultats, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat la dissolució de l'Assemblea Nacional i ha convocat eleccions legislatives per al proper 30 de juny en primera volta i 7 de juliol en segona.
En una compareixença breu abans dels resultats oficials, Macron ha anunciat que vol donar a la ciutadania la possibilitat d'escollir el seu futur parlamentari mitjançant votació. El president francès admet que no pot actuar com si res hagués passat, i és que el partit fundat per Marine Le Pen ha aconseguit el 32,4% dels vots. Això és més del doble que Renaixement, la candidatura de Macron.
I la participació en les eleccions europees a Catalunya ha caigut fins al 43,5%, 6 punts per sota de la mitjana estatal i 7,5 a la mitjana de la Unió Europea. Es tracta de la xifra més baixa des dels comicis del 2009.
Si tirem d'hemeroteca les eleccions ara fa 15 anys, la participació a Catalunya va ser del 60,9%, si bé que és cert que segurament aquesta coincidència amb les eleccions municipals va ajudar, però els poc més de 2,4 milions de votants d'aquest diumenge són també una participació molt inferior a la del 2014. En aquell cas va ser del 46%. On més ha caigut la participació aquest any ha estat a Lleida, que s'ha situat en el gairebé 37%.
Tots aquests resultats i dades de les eleccions europees les parlarem a 9:45 del matí amb Héctor Sánchez Margalef. Ell és investigador del CIDOB, el Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona, i expert també en política europea. Mentrestant, a Catalunya, l'endemà de les europees, aquesta tarda s'ha de constituir la mesa del Parlament. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que els comicis al Parlament Europeu no condicionaran el que passi avui a Catalunya.
Al final és el Parlament de Catalunya qui és sobirà i ho és independentment de les composicions de les altres cambres. Per tant, demà hi haurà la Constitució del Parlament, es farà amb absoluta normalitat, com no pot ser d'una altra manera, i a partir de les majories i dels acords entre grups, doncs es conformarà la mesa. Però el Parlament de Catalunya és plenament sobirà i ja vam fer unes eleccions tot just fa un mes i, per tant, la ciutadania ja ha decidit.
Tot plegat quan les negociacions per la Constitució de la Mesa del Parlament segueixen obertes i la incertesa sobre qui presidirà la institució continua planant sobre els partits. Tots ells coincideixen a receptar discreció i calma i admeten, això sí, que els possibles acords no arribaran fins última hora, que està previst que es constitueixi el Parlament en un ple a les 4 de la tarda.
Tot pot passar. Fins l'últim moment, ja que a hores d'ara no s'ha fet públic cap acord per part de cap partit, si bé és cert que Esquerra Republicana és el partit que a hores d'ara tindria la paella pel mànec, ja que pot arribar a un acord tant amb PSC, Comuns, com amb Junts i també amb la CUP. Ara bé, aquestes dues no són les úniques opcions possibles. Els socialistes tenen com a prioritat tenir la presidència de la Generalitat com a guanyadors d'aquests comicis. Tot i això, no descarten cap escenari, fins i tot un hipotètic suport del PP a canvi d'alguna cadira per evitar que aquesta mesa del Parlament acabi amb majoria independentista. Un fet que, recordem-ho, ja va passar a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions municipals per investir Jaume Collboni com a alcalde. L'últim escenari que hi ha és que, si no s'arriba a una entesa, la presidència de la mesa recaurà sobre el partit més votat a aquestes eleccions. Com dèiem, li pertocaria al Partit Socialista i també caldrà veure quin paper tindran els dos partits d'extrema dreta, Aliança Catalana i Vox, si provoquen alguna altra sorpresa d'última hora. El ple no estarà exempt de polèmiques, ja que arrencarà amb el dubte de si finalment Carles Puigdemont i Lluís Puig podran votar després que el Tribunal Constitucional hagi dictaminat que no es podran comptar amb els seus vots.
Sigui com sigui, avui el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, deixarà la presidència del partit temporalment per obrir un procés de reflexió i escolta activa abans de decidir el seu futur.
Un càrrec que abandona, com deies, de manera temporal perquè es presentarà la reelecció. Serà el pròxim 30 de novembre fins a la tardor. Mirarà de buscar l'aval renovat de les bases republicanes. De fet, aspira a ser cap de llista a les pròximes eleccions al Parlament un cop se li pugui aplicar l'amnistia. Qui sí que deixarà el càrrec a la tardor és la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, mentrestant pilotarà les negociacions per la investidura.
I fem un apunt en informació internacional perquè el ministre del Gabinet de Guerra d'Israel, Benny Gantz, ha presentat la seva dimissió aquest diumenge per discrepàncies amb el primer ministre, Benjamin Netanyahu, sobre l'operació militar a la Franja de Gaza i els plans posteriors del dirigent israelí a la zona.
I és que abans havia donat de termini fins aquest dissabte passat 8 de juny a Netanyahu perquè canviés l'estratègia. Li havia reclamat aclarir qui hauria de governar la Franja de Gaza, desmilitaritzar la zona palestina, normalitzar les relacions amb els països àrabs i ampliar el servei militar a tots els israelians. Aquest diumenge ha formalitzat la seva renúncia i ha acusat Netanyahu d'estar impedint avançar cap a una veritable victòria.
21 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. Canviem de qüestió perquè un centenar de piragüistes han recorregut el riu Ebre aquest diumenge per reclamar la baixada de sediments en la 23a piraguada de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
Una jornada molt reivindicativa que coincidia amb els comicis europeus. Tot i ser una casualitat, l'organització afirmava que es tractava d'un fet molt significatiu. És Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
També ens fa patir el Parlament Europeu que sortirà, perquè sembla que la tendència serà a que tot el Pacte Verd Europeu, que era un dels projectes importants que tenia la Unió Europea damunt de la taula per fer una Europa més sostenible i més d'acord en el medi ambient, sembla que patirà molt estos cinc anys propers, perquè sembla que tot això se n'anirà una mica en orris.
A diferència de l'any passat, els participants no patien incidents amb la llera del riu per la pujada del nivell de l'Ebre, beneficiat per les pluges puntuals recents. Una marxa que acabava a Tortosa, on es desplegava una pancarta per demanar un riu viu.
I l'aeroport de Barcelona al Prat ha patit aquest diumenge, tant al matí com a la tarda, nombrosos retards en alguns vols i alguna cancel·lació per la forta tempesta que ha caigut sobre la ciutat.
Se situava durant tot el matí davant del mar, impedia enlairaments i aterratges de gran part de les aerolínies a l'aeroport del Prat. Els retards, que encara no s'arrossegaven fins ben entrada la tarda, eren generalitzats amb demores d'entre 1 i 4 hores. Per exemple, un vol amb destí Viena, amb sortida prevista a 9:45 del matí, s'acabava enlairant a 1 del migdia. O un vol d'EasyJet cap a Londres, amb sortida prevista a 11:00, es posposava fins 2 hores després. Vueling ha hagut també de cancel·lar diversos vols i reubicar els passatgers en d'altres avions amb la mateixa destinació. Pel que fa a les arribades, també hi han hagut fortes demores.
I obrim altres qüestions perquè el Consell Comarcal del Gironès ha publicat l'anunci previ a la licitació de les obres de refacció de la muralla de Cervià de Ter, que està previst que costin 166.100 euros. El projecte també inclou la reparació del carrer de la muralla, així com l'arranjament dels serveis d'aigua i clavegueram, que van quedar malmesos al setembre de l'any passat amb l'esfondrament d'un tram de muralla.
I mentre no arriben aquestes obres, l'Ajuntament ha assegurat la zona per garantir la seguretat de tots els veïns i connectar els habitatges de la xarxa d'aigua a través de mànegues. Tanmateix, no s'ha pogut restablir el servei de clavegueram, una situació que l'alcalde Guillem Sorroca lamenta que suposa un greuge pels veïns.
Ara, segons ens diuen tots els tècnics, la zona està segura. És a dir, els veïns poden tornar a casa, Però què passa? Que sí que tenen servei d'aigua, però no tenen servei de clavegram, perquè està tot enfonsat. Val? I això també els causa un greuge.
Al setembre del 2023 es va esfondrar un tram de la muralla de Cervià de Ter a conseqüència de l'acumulació d'aigua per una fuita no detectada a la xarxa de subministrament. I des de llavors, els veïns d'aquest carrer s'han quedat sense connexió a les xarxes d'aigua i de clavegram, que estan, com dèiem, malmeses. En un inici, també van haver de deixar els seus habitatges per risc d'esfondrament. I des de fa mesos, i gràcies a unes obres d'apuntalament del forat fetes pel mateix ajuntament, els veïns han pogut tornar a casa seva, on també se'ls subministra aigua sanitària amb mànegues que s'han instal·lat al carrer. Tot i això, encara hores d'ara no disposen del servei de clavegram.
I encara us expliquem que l'Escola de Música de les Borges Blanques ha detectat una disminució de la demanda d'alumnes interessats pels instruments de vent, mentre que abans de la pandèmia el percentatge d'estudiants que cursaven aquests estudis al centre de la Capital de les Garrigues era del 15%, actualment s'ha reduït al 12%.
La directora del centre i membre també de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, Núria Brasolí, creu que aquesta davallada ha vingut propiciada per la pandèmia, tot i no tenir-ne la certesa.
Llavors va ser com una mica un dels hàndicaps que vam tindre en aquella època. Vam haver de tocar amb pantalles, amb distància, i tinc la sensació que arran de l'època Covid ha disminuït el percentatge d'alumnes interessats en fer aquest tipus d'instrument. De fet, és una sensació, no tenim pas cap prova de que sigui així i que sigui per això, però parlant amb altres companys d'altres escoles de música també tenen aquesta mateixa sensació, que d'ençà de llavors els alumnes que demanen fer un instrument de vent és menor al que era abans.
Brasolí assegura també que la situació preocupa a nivell pedagògic per garantir l'oferta de diferents modalitats musicals. Per tal de revertir les xifres, l'Ajuntament ha impulsat el projecte Musica't, un cicle de dues jornades formatives i tres concerts que també pretén crear un públic més local amb interessos per la música.
I en plena de successos, un ciclista de 63 anys ha resultat ferit crític aquest diumenge al migdia després d'accidentar-se al terme municipal de Pratdip, al Baix Camp.
L'avís es rebia a 3:15 d'aquest diumenge en una via local asfaltada entre la població i Colldejou. L'home era traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Dues patrulles dels Mossos, dues dotacions dels bombers i dues ambulàncies i helicòpter del SEM treballaven en aquest accident.
I la carretera C58 ha estat tallada en tots sentits aquest diumenge a la tarda per un accident de trànsit a Ripollet que deixava un vehicle penjat d'un pont que passa sobre l'N150, on també s'interrompia el trànsit en tots dos sentits.
Els bombers de la Generalitat informaven que havien rebut l'avís d'aquest accident a 4:45 i que els dos ocupants del vehicle accidentat, com deia, resultaven il·lesos, tot i que havien de rescatar-los amb una autoescala.
I una darrera informació més dels esports, i és que la desena edició del Tast a la Rambla ha tancat aquest diumenge després de 4 dies a la plaça de Catalunya de Barcelona i haver venut 140.000 degustacions.
L'organització ha donat per consolidada la ubicació provisional de la fira i ha informat que aquest ha estat l'any amb més oferta gastronòmica. La majoria de públic al certamen provenia de la ciutat de Barcelona, seguit del visitant que és internacional. El 18% restant el formen persones de la resta de Catalunya i també de l'Estat. L'etapa més venuda enguany ha estat el New York Roll català del restaurant Pepa Tomate, situat al barri de Gràcia, Joan.
Mira, veus sempre.
Ja has anat?
Al Pepa Tomate o al...
El Pepa Tomate.
Sí.
És de Gràcia?
Sí.
I què tal, bé?
Està bé.
Hi anirem.
Està bé. Ja et comentaré després cosetes.
Vale.
Gràcies, Júlia.
Fins ara, Joan.
Fins ara.
28 minuts que passen de les 8 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Bon dia de nou.
Què tal, bon dia?
Obrim plana esportiva avui parlant de l'Espanyol, que guanya 0-1 al camp de l'Sporting i agafa avantatge en els play-offs d'ascens a primera divisió.
El partit s'ha decidit amb un gol del capità Javi Puado al minut 88 de partit, després d'una bona passada en profunditat de Martin Braithwaite. Amb aquest resultat, els pericos agafen avantatge, com dèiem, de cara al partit de tornada que juga dijous al seu estadi. Manolo González, entrenador blanquiblau, marxava satisfet.
Un partit dificilíssim, ja ho han demostrat ells durant tota la temporada, el futbol que fan i el tipus d'equip que és. I, bueno, hem tingut, això, personalitat, hem tingut... Pues, bueno, per el que m'hagués agradat a mi algunes possessions més llargues també a la segona part, que ens hem complicat una mica més la vida del compte, però molt, molt content amb l'esforç dels jugadors i amb l'esforç de tots plegats per treure el partit endavant.
L'altre partit d'aquests play-offs, doncs, sortirà el rival a la final definitiva per l'ascens a primera, enfronta l'Eibar i l'Oviedo, i va acabar aquest cap de setmana també amb empat a 0.
I per la seva banda, el Nàstic de Tarragona ha aconseguit eliminar el Ceuta de les semifinals del play-off d'ascens també a segona divisió.
Els granes, que havien aconsegut un meritori empat a 2 en el partit d'anada, han començat marcant el minut 22 gràcies a un xut de Godoy. Just abans del descans, Borja ha aconseguit marcar el 2-0 després d'una gran jugada de Joan Oriol. En la segona part ha marcat Rodri per als visitants, però el global de l'eliminatòria ha estat de 4-3 favorable al Nàstic. El rival, doncs, a la final serà el Màlaga, i qui guanyi l'eliminatòria serà nou equip de segona divisió.
I paral·lelament, el Barça femení goleja 5-1 al Betis en l'últim partit a casa d'aquesta temporada, que ha acomiadat a Mariona Caldentell i Sandra Paños.
Nova exhibició blaurana amb gols de Salma, que anotava un doblet, Clàudia Mariona i Graham Hansen. El partit suposava també el retorn de Mapi León al camp, després d'estar apartada del terreny de joc molts mesos per lesió. Al finalitzar el partit, que s'ha jugat a l'estadi Johan Cruyff, s'ha homenatjat Mariona Caldentell i Sandra Paños, jugadores que deixen el club en acabar aquesta temporada. L'últim partit a casa també ha servit per tornar a celebrar el pòquer de títols aconseguit aquest any.
I en tenis, Carlos Alcaraz guanya la final del Roland Garros contra Alexander Zverev en un partit èpic de gairebé 5 hores amb remuntada inclosa. Amb 21 anys ha guanyat ja 3 títols de Grand Slam.
Tot i que el tenista murcià començava molt endollat adjudicant-se el primer set per 6-3, baixava el nivell a la segona mànega, que s'enduia l'alemany per 6-2. El tercer set, tot i que Alcaraz recuperava embranzida i arribava a servir per guanyar-lo, uns 20 minuts de joc han fet que el Zverev li trenqués el servei per acabar anotant-se ell al 7-5. Alcaraz necessitava guanyar el quart set per forçar-ne un cinquè de decisiu i no ha fallat. Tot i no exhibir el seu millor nivell, el tenista s'enduia el quart set per 6-1 i tirava d'èpica per guanyar el partit al seu cinquè set per 6-2. D'aquesta manera, Alcaraz es converteix, com dèiem, en el jugador més jove de la història en aconseguir 3 grans slams en 3 superfícies diferents. Va guanyar l'Obert dels Estats Units en pista dura, Wimbledon en herba i Roland Garros en terra batuda. D'altra banda, el murcià recupera aquest dilluns la segona posició del rànquing ATP.
I en handbol, el Barça regna un cop més a Europa i guanya la seva 12a Champions en imposar-se a l'Alborg per 30-31 a la gran final.
La victòria d'aquest diumenge tenia un nom propi que s'ha fet amb el trofeu de millor jugador del partit després d'anotar 11 gols. Una victòria patida pel Barça, que suma un nou títol pels blaugranes, que aquesta temporada han aconseguit guanyar totes les competicions en joc. Ho valorava al final del partit Luis Frade.
Ha sido una temporada de sueño, tío. Un orgullo inmenso de todo lo que hicimos. Lo merecíamos, la verdad. Todo lo que peleamos, todo lo que sufrimos en esa temporada sí que es de valorar.
I és que no n'hi ha per menys. El Barça ha alçat aquest curs la Supercopa de Catalunya, la Supercopa Ibèrica, la Copa d'Espanya, la Lliga Sobal, la Copa del Rei i ara també ahir la Champions.
I en bàsquet, el Força Lleida torna a ser equip de la Lliga CB 19 anys després. Els de Ponent s'han imposat 70-85 a l'Estudiantes.
L'equip que entrena Gerard Encuentra ha guanyat al final l'ascens de la Lliga Leport contra l'Estudiantes en un partit espectacular on el Lleida ha començat amb un parcial 2-16. A partir d'aquí, el marge ha anat creixent fins a arribar als 34 punts de diferència. En el segon temps, reacció de l'Estudiantes, que amb el públic a favor ha retallat distàncies, però el Lleida ha estat capaç de mantenir-se al davant i ha acabat guanyant de 15. Una Lliga ACB, per cert, on avui el Real Madrid pot donar un cop de puny sobre la taula davant de les opcions de guanyar el títol. A 8:45 del vespre es juga el segon partit de la final entre Blancs i Luca Múrcia. El primer duel jugat aquest cap de setmana va acabar amb victòria del Real Madrid.
I nom propi també a motor, Max Verstappen, que es consolida com a líder del Mundial de Fórmula 1 després de guanyar un gran premi de Canadà passat per aigua.
El neerlandès va seguir Lando Norris i Joe Russell, que han completat el podi. Bona cursa també per l'espanyol Fernando Alonso, que després d'unes últimes proves complicades ha aconseguit acabar en sisena posició. En canvi, gran premi desastrós per l'escuderia Ferrari. Tant Carlos Sainz com el seu company d'equip Charles Leclerc han hagut d'abandonar la cursa. D'aquesta manera, Verstappen retalla distàncies amb els seus perseguidors més immediats a la general i es col·loca amb 194 punts, 56 més que Leclerc, que és segon, i 63 més que Norris, que és tercer. La següent prova del Mundial serà, atenció, a casa nostra, al circuit de Barcelona-Catalunya, al cap de setmana de Sant Joan, del 21 al 23 de juny.
I acabem amb un apunt de ciclisme. Marian Bos ha guanyat la Volta a Catalunya.
La neerlandesa, pluricampiona olímpica en ruta, en pista i en ciclocross, ha complert amb el seu paper de favorita a la Volta a Catalunya femenina, que s'ha disputat aquest cap de setmana. Ali Wollaston s'ha imposat en la meta final a Barcelona. La neozelandesa, però, ha guanyat dues de les tres etapes de la prova, però no li ha servit per imposar-se a la general. Aquesta ha estat la primera edició de la Volta a Catalunya femenina com a prova per etapes.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
34 minuts que passen de les 8 del matí. Que ara ve.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem? Bé, de dilluns. Queden pocs, eh? Queden 4 de 4 despertadors de dilluns i ja està.
4?
Sí, perquè un és festa.
Ah, clar, calla, que dilluns com en festiu.
Sí, sí.
El 24, eh? No el que ve.
No, 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 no. Sant Joan, Sant Joan. Queda poc, ho teniu a tocar.
Poquets, sí, sí. Esteu adormits?
Sí.
No.
Sí, eh? No, no molt. Doncs mira, no, jo us portava avui un tema per parlar del cafè.
Ah, mira.
No sé si us heu pres ja el vostre cafè avui.
Estem en ell.
El primer que faig.
El primer, eh?
Sí, quan arribo a la feina és cafè.
El primer cafè arribarà cap a les 10 del matí.
Molt bé. Quants cafès us preneu al dia? Més
o
menys.
No ho has agafat, Vallès.
No ho he agafat.
La tertúlia es diu així, el primer cafè.
Clar. Sí, sí. Jo li he estat a punt de dir, dic, deixem-ho que no ha passat.
Quants cafès? Quants cafès us preneu al dia, més o menys?
No sé. A veure.
Mitjana de 3.
3?
Entre 2 i 3.
Sí. Si és cap de setmana, 1.
Entre 3 i 5.
Entre 3 i 5?
3 al matí i a la tarda 4, més o menys.
Però te'ls prens cafeïnats a la tarda?
Què vols dir? 3 al matí i 4 a la tarda o,
no,
o en total són 4?
És més 1.
Ah, d'acord.
Però escolta,
sí, sí.
Pots dormir a la nit?
Sí. I mira, divendres em vaig fer un... No, divendres no, dissabte em vaig fer un a les 11 i mitja de la nit. I...
Com un tronc, eh?
Tronco total.
Hi ha gent que té aquesta capacitat,
jo crec
que...
Amb el cafè?
Perquè no, perquè estem immunitzats.
Sí, exacte. Molt bé.
En fi... Ens mira amb admiració.
No, no.
Quina gent.
Tu quan s'emprens?
Jo també, un o dos al dia. Els caps de setmana intento no prendre'm en cap.
Com que podem dormir, eh?
Com que podem dormir, penso, mira, faig una mica de descans de cafè. Perquè jo em pensava que el cafè era molt dolent per la salut, però resulta que no.
Com que no?
Resulta que no és tan dolent la cafeïna.
Sí, molts cops que vas al metge te'l treuen.
Sí, jo també ho pensava.
Això és com la sal.
Quin metge te l'ha tret a tu? No,
a mi
sal.
No, però sí que sé que, per exemple, crec que si tens problemes de tensió, no va bé que prenguis cafè. Si tens problemes cardiovasculars, tampoc, perquè és com que accelera el ritme. Vull dir,
jo clar, no, si no, tens no. Aquestes coses no va gaire bé, però sí que és veritat que han dit, uns estudis han presentat que el cafè realment pot allargar l'esperança de vida de la gent que en pren. Home, doncs,
en Rafa serà immortal.
Sí, tinc tota la pinta de no morir mai.
Sí, sí, diversos estudis han presentat en una trobada anual del Col·legi Americà de Cardiologia que el cafè pot allargar la nostra esperança de vida.
Sí.
Llavors, han publicat aquests estudis i han dit quin és l'ideal perquè ens arribi a allargar l'esperança de vida el cafè. Entre 2 i 3 tasses diàries.
Ah, mira el que prenc jo.
Tasses.
Tasses de cafè.
Els americans es foten banyeres senceres de cafè.
Sí.
Sí, bueno,
sí.
D'aquella aigua marró que tenim.
Sí.
Per tant, tots els que estem aquí...
Deixa la cafetera.
Tots els que estem aquí tindrem una esperança de vida llarga, segons aquest estudi, cosa que aplaudim i celebrem.
Bé, és aquest estudi. Jo és que no m'ho acabo de creure.
Col·legi Americà de Cardiologia.
No m'ho acabo de creure.
No t'ho acabes de creure,
no
eh?
De creure, no,
nosaltres treballem molt per compensar.
Clar.
Sí. Sí. Perquè no tothom tingui una vida llarga prenent cafè.
Perquè així ens estem desgastant...
Sí, és com...
Home, no, que sí que és cert que el cafè és prou sa, eh? O sigui, no aporta calories i...
Clar, si no te'l prens amb sucre, eh? Aquesta és l'altra, no.
Ah, mire,
si
preneu...
Hi ha molta gent que se'l pren amb sucre.
No del sucre,
no,
del cafè.
En fi, segons l'estudi, els investigadors diuen que el cafè té efectes protectors pel cor i protegeix contra els infarts. I després també diuen que si prens cafè tens menys risc de desenvolupar malalties cardíaques i és una forma de prevenir, doncs, ritmes cardíacs perillosos. Tot i això, el que deia l'Olma abans,
què passa, Rafa?
Home, perquè és que l'Olma acaba de dir que si tens problemes cardiovasculars, clar, et diuen que tens...
La cosa... És que jo, mira, perdona, jo trucaré a algun metge i diré, corrobora'm aquest estudi.
Tu vas a trucar a molts metges, que si el Merlin, que si el cafè...
Jo això no m'ho acabo de creure.
No, perquè els estudis realment el que diuen al final, la lletra petita...
Ah, veus?
La lletra petita diu que per la gent que té certs problemes del cor no allarga l'esperança de vida, sinó que fa l'efecte contrari.
Vale. Ah, què? Qui té raó, Rafa?
Perdona, l'estudi, un titular que és bueno para el corazón i un asterisc que posa però no, però és mentira.
Però no te lo creies.
Però és bo, és bo pel cor, excepte si tens algunes patologies.
Sí, mira, les patologies són les persones amb ansietat, no els hi va bé el cafè, les persones amb problemes cardíacs com hipertensió i arrítmies.
Perdoneu, jo, sense ser experta, ho he dit, si tens problemes de tensió o problemes cardíacs.
Tu t'has pres cafè?
No, que li sap...
Una setmana està molt activa.
Acompanyat el cafè?
No, no, mai, mai.
Li sap greu que li porti la contrària.
No, és que a mi quan, saps, eh? O sigui, quan saps que tens raó amb una cosa, lluites, a mi això m'ha sonat...
Lluita pel
cafè.
Lluita
pel cafè. La nostra lluita diària.
En fi, l'altra patologia que és recomanable que no es prengui cafè és...
Embarassades.
No. Problemes... Bueno, embarassades tampoc està recomanat, no, em sembla?
Jo crec que no poden, eh?
Però clar, no és cap patologia estar embarassada.
No, no és... Crec que no poden.
No poden.
Clar.
En principi, no, bueno...
No,
a veure, recomanable
no és. En fi, problemes gastrointestinals. O sigui, que les persones que tenen problemes gastrointestinals, sí, que no prenguin cafè ja.
Home, això,
sabem per què.
Això,
tothom sap la dita,
això,
no?
Això no cal que vinguin los americanos a decir-nos-lo.
No, tot té bastanta lògica. Però vaja, això de l'esperança de vida, a mi m'ha sorprès.
A mi també. A mi també m'ha sorprès.
Molt content.
Una mica.
Sí. D'aquesta notícia.
Seguirem prenent, eh?
Seguirem prenent cafè. Sí, sí.
Però, perdoneu, ja que estem amb el tema del cafè, sou de cafè tallat? Perquè, clar, és que jo, la gent que se'l pren tallat i tal, penso que en realitat no li agrada massa el cafè.
Soc de cafè sol.
Que... Cafè sol. A mi, al bar del costat, ja saben el meu cafè, que és un caputxino amb llet de cibada.
No, no, no es diu així, es diu el caputxino de la Olma. Quan
exacte,
te'l demano, eh?
Sí.
Digue'm el caputxino de la Olma.
Caputxino amb llet de cibada.
Jo un cafè amb llet.
Tu és que has de
cafè amb llet, eh?
Caputxino a Barcelona.
Sí, 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 sí. No m'agrada el cafè sol, ja sí que direu, ah, doncs llavors no t'agrada el cafè. M'agrada el cafè amb
llet.
Jo
no he dit mai això. Em fa molta ràbia la gent que
diu...
A mi m'agrada molt el cafè sol, eh?
Sí.
De fet, és el que més prenc. Però escolti'm...
Que tothom prengui,
colors, no?
Exacte, que tothom prengui el que vulgui.
No, evidentment, i jo a la Vallès me la estimo com a companya i continuaré parlant-li igual. Però el cafè no li agrada. Li agrada el cafè...
Amb llet, no em va ser res.
És una altra cosa.
Jo el primer al matí segur. És cafè amb llet d'avena. Però la resta són sols.
Ja, jo també. M'agrada sol.
A mi sol només m'agrada sol amb gel, saps?
Doncs mira, el dissabte...
Per tant, aigualit.
No.
Amb gel. Ah, no, és que amb gel ve de gust perquè quan fa calor, ostres...
Sí, no, jo defenso que fes sol amb gel tot l'any.
Sector de...
Ferma defensora.
Jo em prenc, de fet, durant tot l'any. Gremi de restauració i hostaleria. Estaria bé que ens acostuméssim a posar gel de cafè.
Ai, no el gros aquell,
sí,
no?
Que no, no.
Té... No, no, no gel d'aigua.
O sigui, gel de cafè, fet cups, amb cups de gel.
Sí. Cup de gel fet de cafè.
Si pagues 7 euros per aquest cafè, hi ha certs
si
llocs
no
que te'l posen.
Ah, sí?
Si no, prens un americà.
No ho havia vist mai.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Jo recomano fer-vos-ho a casa, és molt fàcil.
Sí, sí,
la,
sí.
La...
El cafè sobrant.
Exacte. El poses en la cubitera.
I au.
I ja està.
Bé.
Ah, mira, m'ho apunto, no ho he fet mai.
O
un altre consell, hi ha glaçons, diem-ne, que no estan fets d'aigua, sinó que refreden igual, però són com metal·litzats, són com metàl·lics. No sé ben bé de quin material estan fets, però clar, és com que fan la funció de refredar, que és la funció d'un glaçó, però sense desprendre aigua.
No t'agafa el sabor del que
sigui. No, sí, està fet d'un material que treu el sabor. En tinc i ho he de provar encara, això.
Va, està bé.
Molt bé.
Que sapigueu que dissabte a la nit, amb aquest cafè que em vas prendre molt tard, vas convidar els meus fills a fer un tast.
De cafè?
Sí.
A la nit?
Sí.
I van dormir?
Sí.
Pare, Rafa...
Li heu de veure la cara, ara.
Sí,
sí, perquè, no, perquè saps què passa? Que jo ja sabia com anirien les coses. Llavors, com els conec molt bé, sabia qui... Però no tothom va entrar al joc. Les noies van entrar i el noi va dir que li deixes estar, que ell no volia provar el cafè. Que ell no volia provar... No, que no l'havia tastat, que no volia provar el cafè.
I els hi va agradar? El cafè?
A la gran sí, que ja no la m'emprèn de tant en tant, no massa, però algun... I Eva, que no l'havia provat mai, va ser molt graciosa. És que Eva és molt valenta. Llavors va fotre el clop de cafè, va fotre la cara aquella de esto está muy amargo. No s'ho esperava i es va dir, bueno, tiene mucho sabor. Què va ser el,
home,
va ser el comentari?
Sí, sí, sí,
tiene mucho sabor. Digo, sí, sí, pues és veritat.
És clar.
Vosaltres recordeu la primera vegada que vau prendre cafè?
Jo, sí. No. A mi me'n donava la meva àvia. A més, me'n donava bastant. Em feia com un cafè amb molta llet.
Veus?
I una miqueta de cafè. Llavors aquí vaig anar augmentant llavors
la dosi
de cafè.
La dosi.
I em vaig tornar addicte.
Addicte al cafè amb llet, perquè el cafè no.
Clar. Vale.
Jo no recordo, eh? No sé. No,
jo tampoc.
Jo tampoc.
Pensa que fa tantíssims segles ja, i anys.
Sí, però... De fet, Rafa Saúja va portar el cafè d'Amèrica.
Ah, sí?
Bueno, va ser ell.
Jo, sí, tens tota la raó. En una... con un velero llamado Libertad.
Rafa Sanahuja i Perales.
I Juan Valdez.
Exacte.
Els tres, imagina't quina cosa.
En fi, va, en fi,
canvi de tema. Sí, us porto algunes anècdotes de la jornada electoral d'ahir, algunes anècdotes curioses. La primera, a França, no sé si ho vau veure, que un pres de la presó central d'Arles es va fugar després de votar a les eleccions europees.
Mira, a veure, sí, això a on?
A França, a Arles. Llavors, el detingut tenia un permís de sortida supervisada per exercir, doncs, el seu dret a vot. Es va presentar allà al col·legi electoral i, això sí, era un pres conegut com per tenir molt bon comportament, vull dir que es portava molt bé, havia de sortir en llibertat el 2026.
Vaja.
Va anar a votar al col·legi electoral i, sortint del col·legi, havia d'entrar al cotxe i es va escapar. Es va escapar i no se sap gaire on ha anat. Vull dir que no el tenien gaire controlat, aquest pres.
I els acompanyants no sabem què van fotre, no?
No sabem què van fotre, no hi ha més informació.
Igual va obrir la porta, va tancar de cop, i aquells, sense mirar, van pensar, doncs ja ha pujat.
I
com és molt bo que no diu res, que es porta sempre molt bé, i normalment és un tio callat i educat...
Sí, jo crec que aquest és el quid de la qüestió, que era un pres molt bo, llavors no sospitaven que s'escapava.
10 anys portant-se bé per aquell dia de les eleccions.
Vinga, fora.
En fi, portava 3 anys, a presó, vull dir que tampoc em portava gaires.
3 anys, de donar temps de conèixer una persona.
Sí. En fi, una altra anècdota, d'aquí a Barcelona. Ahir una vocal es va presentar beguda a la mesa i es va dormir mentre la gent estava votant.
Bèstia, això, eh?
Sí.
Però no beguda de qualsevol, no és que s'hagués fet un xupito, un xarrup, no.
La dona triplicava la taxa d'alcoholèmia, la triplicava.
Però li van fer proves i tot, camina per esta línia, tal.
Sí. Li va passar ahir a Nou Barris, a l'Institut Pablo Ruiz Picasso. Llavors, resulta que la dona s'estava dormint mentre la gent votava i es va trucar, doncs, a la Guàrdia Urbana, que es va presentar al centre de votació i li va fer, doncs, la prova d'alcoholèmia i, efectivament, va triplicar aquesta taxa. Després la dona va ser apartada i la mesa, doncs, va continuar exercint, però només amb dues persones.
Però no hi ha suplents?
Clar, però els van a primera hora del matí, quan veuen que la mesa està constituïda, és quan els deixen anar a casa.
Però per què deixen constituir més amb aquesta dona?
Clar, que es van adonar que anava beguda al cap d'una estona quan la dona s'adormia.
Sí, aquesta és la qüestió. Perquè, de fet, a les últimes eleccions van retirar una persona que també venia beguda, però ja ho van veure des del primer moment i sí que el substitut...
És que aquí hi ha coses rares. De terra o Joan, en el sentit que... Exacte, si una persona que arriba amb un got vermell molt gran, ulleres de sol, una d'això de conga aquí al coll i cantant Asturias Patria Querida, doncs no
alguna
sé.
Alguna cosa està fallant.
Alguna cosa s'ha de sospitar. Clar, no sé exactament. O què? O anava bevent... A primera estava bé, però tenia una petaca i anava fotent...
Jo crec que aquesta dona tornava de festa.
I tant, seguríssim. De fet, uns que tornaven també de festa va ser una parella que s'acabaven de casar a Sevilla, a un poble que es diu Los Palacios y Villafranca. Llavors aquesta parella s'acabava de casar i venia, doncs, just després de la festa. Anaven vestits de nuvis, amb purpurina a la cara, i venien fins i tot amb els convidats de la festa.
Però, perdona, i els dos estaven a la taula o un d'ells seria?
No estaven a la taula. Van anar a votar just després de la festa, suposo.
Jo em quedo sense haver dormit. Els dos eren vocals presidents d'una taula, d'una mesa, i dic...
El dia ja, el casament, no? El dia del casament.
De fet, es van presentar, això, els convidats i els nuvis a 8:45 del matí, es van presentar allà al col·legi i es van haver d'esperar, doncs, seguint una mica la festa.
Està molt bé, perquè és la festa de la democràcia, saps? Allà en Palmes, amb la festa de la boda, de festa en festa. I els convidats també, fent la conga allà...
Sí, devia ser tot molt divertit.
Amb les corbates al cap i
etcètera. Aquests sí que van arribar amb les ulleres de sol.
Està molt bé.
I tant.
Més cosetes, va.
Sí, més anècdotes, unes imatges que s'han fet virals de Sánchez deixant-se el DNI després de votar.
De Sánchez?
De Sánchez.
El president.
El president, sí, deixant-se el DNI.
Ell va anar...
Ell va anar a votar a les 9:10 del matí, molt puntual,
sí,
ell, al col·legi Buen Consejo de Madrid.
La senyora de Buen Consejo. Sí. Anava amb una camisa texana, perquè va molt informal, anava amb Begoña, evidentment, i va fer una roda de premsa de 25 minuts.
Sí, sí, va xerrar molt.
Va estar xerrant allà.
Va xerrar.
No té pressa, que tomes.
En fi, que ell va anar a dipositar el seu vot i va donar mitja volta i es va deixar el seu DNI. Ja, després al vídeo es veu com li diuen, el DNI, presidente, presidente.
Presidente.
Presidente, el DNI. El DNI. I torna i l'agafa.
Anava ben vestit, però no.
Sí, sí. Ah. Sí? Anava senzill.
Buen consejo.
Clar, la dona, segurament.
Una altra anècdota, Feijó també s'ha fet viral en un altre vídeo també a les votacions. Ell no va matinar tant com en Sánchez, va anar a les 11 del matí a l'Institut Ramiro de Maeztu, acompanyat d'Almeida, i després de votar, a l'hora d'atendre els periodistes, el so d'un micròfon doncs, no acabava de funcionar. Llavors ell va fer un comentari irònic i va dir «No podemos ir a tomar un café y luego venimos», com a resposta perquè no funcionava el micròfon.
Aquest és una broma tipo Feijó, no?
Sí. Sí. En fi.
La voluntat s'ha de fer viral. Sempre s'ha de valorar la voluntat.
Exacte.
No podemos, però, i va riure després, va dir, no podem ja per un cafè i lo venimos, ja,
sí,
el sol, no?
Sí, amb aquest to irònic, en fi.
I Almeida per pelota.
Els, claro. No sé com, a la cara dels periodistes, no sé com els havien...
Bueno, igual.
En fi, i última anècdota que us porto, al poble de Villarroya, a La Rioja, que s'havia proposat fer el rècord de votar en menys temps possible, però... No ho han aconseguit.
T'encanten aquests reptes, Vallès?
Sí.
I no ho han aconseguit, en aquest cas?
No, no ho han aconseguit. És un poble amb 7 habitants i havien d'aconseguir votar en 26 segons.
Un moment. Són molt pocs.
Poble té el rècord de votar en 26 segons.
Sí, ells mateixos tenen el rècord, però clar, quan eren 3 habitants, ara en són 7.
Home, clar.
Però igualment volien fer-ho molt ràpid.
I no.
No els hi va funcionar. Ho han fet amb 33 segons, vull dir que tampoc està gens malament.
Però que 33 segons 7 persones votant és com anar molt ràpid, no?
Sí, és foquíssim.
Van fer assajos, portaven tota la setmana assajos.
Jo crec que sí, van quedar al centre cívic del poble i van dir, vinga, va.
Es van fer foto, després d'aquesta votació. Clar, perquè ho van fer tots alhora, llavors s'han fet tots una foto al costat de l'urna, celebrant, doncs, aquesta jornada electoral.
Està bé.
Ai, sí. I fins aquí les anècdotes de la jornada electoral d'ahir.
En teniu alguna, vosaltres, o no?
Sí, unes quantes.
Ah, sí?
Jo vaig sortir de festa amb una persona que anava a constituir la mesa, encarregada d'una...
Però això aquest cap de setmana o en la vida?
Aquest cap de setmana, justament. Vam acabar tard, no direm al poble ni res, però vaig dir, jo no sé com aguantaràs ni com constituiràs tu una mesa, però vull dir, és una cosa que passa, i més si és un diumenge, que hi ha gent que el dissabte surt. Jo, com a consell, evidentment, no sortiria de festa si l'endemà he d'estar 8 hores o més en una mesa electoral.
Però va dormir aquesta persona o va...
Calculant a les 6 arribava a casa aquesta persona.
O sigui,
i a les 8 ja ha de ser, no? O sigui, si estàs cridat...
I cap a la
hora i mitja.
Molt fiable, també, aquesta mesa.
Sí.
Jo penso en les persones que han d'acompanyar els que van molt perjudicats. És a dir, els dos que estan allà amb la taula aquella, que ja estan per se... No? En una situació que ningú té ganes d'estar tot el dia i de sobre te toca al costat d'una persona que està o mig borratxa o mig allò, dius, mare de Déu, senyor.
Jo en aquestes no, però a les passades, que tampoc fa tant que vam anar a les urnes, sí que vaig veure una imatge que era prou bonica, però a la vegada dius que incòmoda, pobra dona, que era una dona que estava amamentant a la seva criatura, que el nadó devia tenir... No arribava al mes, era una cosa superpetita o molt pocs mesos, i l'amamentava, feia pauses per amamentar-lo, que dic... A veure, la imatge, a veure, és bonica, molt més que arribis alcoholitzat, però...
Sí, clar.
Que incòmode haver de passar 9 hores allà, saps?
Us recomano els col·legis electorals, els propers comicis.
A veure.
President, vocal primer, vocal segon i palangana.
Sí, exacte. Has d'estar preparat per totes les eventualitats.
Sí, sempre per si de cas. Tenir-la allà al costat no fa mal.
Jo no he tingut cap anècdota així, de la que penso, no. Tot molt normal.
Jo vaig a votar, em vaig deixar el DNI a casa.
Mira, Sánchez.
Quina mala pata, tu. Sí, això fa ràbia.
Vaig a mig carrer, del col·legi electoral.
Bueno, doncs tampoc és tan complicat.
No.
Jo simplement que la meva mare, que era suplent de suplent, em va despertar a les 7:50 perquè havia de presentar-se allà, pobra. Però mira, al final no li va tocar, eh?
Veus?
Home, que et va poder tornar... Suplent de suplent?
Sí.
I has d'anar-hi, en molt jove també.
De suplent, però va poder tornar després.
I et va despertar per...
Perquè va fer soroll i em va despertar.
Ah, val.
Ah, et va despertar tu.
Sí, sí, val, sí, val, exacte. Val. Tu, simplement em vaig despertar perquè la vaig sentir.
I et vas quedar desperta?
Sí.
No la vas acompanyar?
No, no la vaig acompanyar.
Sí, sí, sí. Vosaltres,
és veritat. Que mala filla que estàs.
No, mala filla tampoc, segur. És bona filla, però hauria estat un detall.
Sabeu si els suplents cobren? Per ser suplents.
Per anar?
No, si no, no. Per anar, eh? No, o sigui, si no, no els toca, no, no. Només per anar. No. Per haver-se de despertar a les 7 del matí?
No, no, no.
Desperta a les 7 del matí, vas i tornes a les 7 i 5.
I ja està, i al llit. Pots anar en pijama.
Sí, 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 sí.
I de fet ella tenia un dubte, que sí que ho vam parlar la setmana passada, però no em va acabar de quedar clar, i és que si donaven dinar o no. No donen dinar, no?
Jo crec
depèn de l'Ajuntament.
Jo crec que n'havien donat, havien donat entrepans i coses d'aquestes, i ara no, ara t'agrades a fer el menú davant de...
Sí, o a vegades depèn una mica de la voluntat de l'Ajuntament, no?
Vam parlar a un Foro Cotxes que no
sí,
donen.
No donen.
Pagant la dieta i ja està. És més,
llàstima.
De fet, si has de portar les paperetes on sigui, totes aquestes coses, tampoc et paguen el taxi, crec.
Ah, no?
Jo crec que no. Jo crec que et pot portar la policia, això sí, Mossos o algú, si agafes.
Ah, mira, que divertit.
Sí, mira. Però sí, o anar en cotxe particular, però t'has d'apanyar per anar al on sigui a entregar els vots. Sí, bueno, en fi, la festa de la democràcia. Sí. Però això de l'europeu, perdoneu, ja que estem... Això de les votacions...
Ah, ara
és una mica... O sigui, ja sé que han insistit molt que a Europa es prenen les decisions i hem d'estar molt engegats i estar molt atents... Però jo ahir no vaig veure ambient electoral.
Home, hi va haver molt baixa participació.
Jo ahir vaig... El dia de les eleccions aquí a Catalunya era la cosa hervia. I ahir vaig tenir la sensació que passava a tothom del tema.
És que també hi ha molts països que el que fan és agrupar les votacions, saps? Quan voten per autonòmiques, doncs intenten que també votin per europees.
Sí.
En altres anys sí que havia passat aquí, llavors t'assegures que la participació serà una mica més alta, que a vegades no molt, però una mica més sí. I que ens falta també... no sé com dir-t'ho, però vull dir, no tenim com molt lligat de per cent a votar unes europees, que no hauria de ser així, però sí que tens al cap unes autonòmiques o municipals, però les europees és com... queda molt lluny.
No,
queda
molt lluny. I venim d'unes catalanes.
Exacte.
Fa res.
Mira, a mi el que més em va sorprendre de les europees, he de dir, per exemple, a casa, Itàlia, que van començar a votar un dia abans i es va allargar la votació fins a les 11 de la nit. Em sembla com molt curiós que dintre d'unes mateixes eleccions, doncs, hi hagin aquests casos. O el cas de Malta i un altre país, que no el recordo, que els majors de 16 anys podien votar.
Coincidia a Itàlia, si no m'equivoco, no sé si eren regionals
Itàlia o locals. És la que tancava a les 11.
Sí, començaven. Un dia abans.
Coincidia amb un altre tipus d'eleccions.
I a Malta i un altre país que no recordo, a Malta crec que ja es podia... O sigui, que els majors de 16 anys ja havien pogut votar en altres eleccions, sí. Però un altre país sí que era la primera vegada que els majors de 16 anys podien votar. I també és curiós, no?, que dius, aquí els majors de 16 anys no poden votar, a les europees tampoc.
A vegades s'està... Vull dir, hi ha partits que ho proposen, eh?
Sí.
Que vés a saber si en un futur...
A mi no em sembla malament.
No crec que triguin gaire.
És que no, és una mica incongruent que si poden treballar i han de presentar declaració de la renda si treballen, no puguin votar, saps? O sigui, em sembla una mica que dius... Pots treballar, no pots votar. Pagues impostos, no pots votar.
Ben dit, raro,
és extrem,
ben dit,
no?
Tiro. O sigui, quan parles i parles... Jo estic amb tu.
No, però...
El cor i el cafè, no, però...
O sigui, de debò, vull dir, tu com a... Em sembla fascinant que puguis treballar, que tinguis uns deures i uns drets a la vegada, però...
Ben dit, sí, senyor. Ole.
No seré jo qui impulsi una iniciativa
perquè
els majors
no?
de 16 anys votin.
No. Ja està, no?
Sí.
Voleu comentar alguna cosa més de les eleccions?
Mireu, aquí totes les anècdotes sobre la taula.
Jo vull anar a la musiqueta.
Ah, vinga.
Va, anem. Sing a song for the broken hearted.
Què ens expliques avui a la musiqueta?
Ei, ei, ei. Vinga, parlem de Bon Jovi. Parlem de Bon Jovi, que ha tret nou disc per celebrar els seus 40 anys de trajectòria musical.
40 anys de trajectòria,
40, eh?
Per tant, vital, estarem pels 60.
A no ser que comencés molt, molt jove.
Val, 60-70. Una pregunta, Bon Jovi porta el cabell igual que fa que quan era jove, que és la imatge que jo tinc? Ara, ja no,
ara, no,
tinc
sé, ara no ho sé,
ara no
ho sé.
No sabria dir-te.
Ho hem d'averiguar, perquè aquest cabell...
A veure, busqueu. El cabell no sé, la veu la té igual de magnífica.
Sí, 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 i mira que ell deia que tenia problemes de veu, i però ha aconseguit gravar aquest nou disc, que es diu Forever, i és el seu 16è disc d'estudi. Llavors, l'àlbum vol ser una celebració de la seva música, dels seus fans, una mica per fer balanç de les seves 4 dècades dins de la indústria musical. Llavors, el títol del disc, Forever, doncs, fa relació doncs, a aquest llegat que volen que duri per sempre. Què, porta el pentinat igual o no, Rafa?
Sí, prou igual. Sí? Molt bé. M'agrada.
T'agrada, eh?
El d'estil.
Va tenyit, però de color blanc, no?
S'ha fotut unes fundes a les dents impressionants.
És tenyit, això, no?
No, jo crec que no.
Jo el trobo com un color molt gris preciós, com per va molt bé, eh?
Què dius, Anna?
No, jo trobo que està tenyit gris. Hi ha gent que també es tenyeix el cabell de color gris i blanc, però costa molt tenir aquest color natural. Us heu d'imaginar que és un color gris preciós, que brilla molt, que potser és natural, eh? Però se'l cuida perfectament.
Sí.
És un color que costa molt d'aconseguir.
Molt bona melena.
Però aquest gris costa molt d'aconseguir.